tradició de la història d'una llengua molt antiga del Pròxim Orient, que és la llengua hebrea, i de com aquesta llengua ha estat considerada, doncs, naturalment santa, primer de tot, doncs, pels jueus, perquè el seu text bàsic, que és la Bíblia, està escrita en aquesta llengua, i com aquesta llengua, amb tota una sèrie d'avatars històrics i molts condicionants, ha acabat sent després la llengua oficial de l'estat jueu, és a dir, de l'estat d'Israel, i ha perdut, en certa manera, aquest primer, aquesta primera aura, podríem dir que ha durat molts segles, de sacralitat i de llengua religiosa que ha tingut des dels seus orígens. Per tant, hi ha un canvi important, però són 3.000 anys d'història d'una llengua que, naturalment, li ha permès no perdre aquesta sacralitat de principi, perquè pels religiosos, naturalment, la llengua hebrea continua sent una llengua santa, però sí adoptar nous matisos, noves característiques, com ara doncs, sent una llengua, entre cometes, podríem dir, també profana, és a dir, una llengua tranquil·lament oficial per la quotidianitat de la societat que parla i viu en aquesta llengua, que és la llengua hebrea. Per tant, nosaltres començarem a fer aquest repàs de la llengua hebrea. I, naturalment, primer, pensar que la consideració que els jueus, principalment religiosos, tenen de la llengua hebrea és que és una llengua santa. Shona Kodesh, que diuen en hebreu. Perdoneu que les paraules hebrees amb l'ordinador, amb el Word, han quedat girades. No hem pogut arreglar-ho. Sempre passa el mateix. Sempre passa que quan escrius amb un ordinador, quan ho passes amb un altre,
Manel ha
tot
el seu bon ordinador i nosaltres hem
fet ús
de la màquina que
tenim. Bueno, ha quedat lligat. No sé quants de vostès saben hebreu, però els que en sàpiguen feu l'exercici de llegir-lo al revés. Per tant, per què és santa? Doncs perquè segons la Bíblia, Déu parla en hebreu. Déu diu que es faci la llum. I ho diu en hebreu. Doncs vol dir que Déu parla en hebreu. O si és la llengua de Déu, és la llengua santa. Però més clar, l'aigua. Si Déu a la Bíblia parla en hebreu, i és Déu qui lliura les taules de la llei o la Torà sencera a Moisès al cim de la muntanya del Sinaí, i li dona escrit en hebreu, vol dir que Déu ha fet punta llapis a dalt del cel en hebreu i ha escrit el text en hebreu. Per tant, l'hebreu és considerada la llengua parlada per Déu. Això és molt evident amb els manaments, amb tot el que es revela dalt del Sinaí. Moisès, quan parla amb Déu per primera vegada, quan puja i Déu li diu descalça't, que estàs en terra sagrada, i li diu en hebreu. Déu parla amb Moisès, així, directament, es comunica en hebreu. Per tant, no hi ha dubte que és, naturalment, la llengua santa. La Torà, tota la Tateu, o la llei que diuen els jueus, està escrita en hebreu, per tant, Déu l'ha escrita en aquesta llengua. Rabí Moshe Ben Nachman, de Girona, té un escrit molt bonic en un dels comentaris d'interpretació del llibre de l'Èxode que parla sobre la consideració de per què la llengua hebrea és llengua santa. I diu així, diu: tal com jo ho veig, la raó per la qual els rabins han anomenat la llengua de la Bíblia llengua santa és perquè les paraules de la Torà i de tots els profetes i de totes les expressions santes van ser dites en aquella llengua. És la llengua de Déu, del Déu únic, que sigui beneït, amb què ha parlat amb els seus profetes i amb el seu poble dient-los: feu això, feu allò, no feu això, no feu allò. I el record dels manaments i les profecies, totes dites i escrites en hebreu. És la llengua amb la qual ell és anomenat amb els diferents noms sagrats que té i amb la que ha creat el seu univers, amb la que ha donat nom al cel, a la terra i a tot allò que existeix, fins i tot donant noms als seus àngels: Miquel, Gabriel, Uriel, etc. Tots en aquesta llengua, la llengua hebrea. I també amb aquesta llengua va donar nom al poble sant, al seu país, i també als patriarques com Abraham, Isaac i Salomó. Continua, però amb això ja n'hi ha prou. Ell dona consideració a la llengua santa perquè Déu parla als personatges de la Bíblia en hebreu. I així està consignat a la Torà. Per tant, més clar, els patriarques bíblics es diuen i tenen noms hebreus. El país es diu Israel, és una paraula hebrea. Tot és hebreu, per tant, la llengua hebrea és la llengua de Déu.
D'acord? Fa gràcia perquè diu Abraham, Isaac, sota un patriarca, un altre, i després salta el rei Salomó.
Maimònides també opina sobre per què l'hebreu és llengua santa. Les raons que argueix Maimònides, però, són d'un caràcter completament diferent a les de Nahmànides. I addueix que la llengua hebrea és santa per característiques internes, pròpies. Diu així: tinc una bona raó per anomenar la nostra llengua llengua santa. I no penseu que és una exageració o un error per part meva, car el que diré és ben cert. La llengua hebrea no té un terme precís per l'òrgan de la generació femení, ni masculí, ni per l'acte en si que genera els fills, ni per dir semen, ni ejaculació, ni per la secreció de la femta. L'hebreu no té expressions originals per a aquest tipus de coses, i només les descriu en llenguatge figurat i a través d'al·lusions, com per fer-nos entendre que aquestes coses no s'han d'esmentar i per això no tenen nom. Hem de ser silents sobre aquestes coses, i quan ens veiem empesos a parlar d'això, hem d'intentar fer servir, per referir-nos-hi, pseudo-expressions. Quan no hi ha més remei que parlar-ne, però ho hem de fer confidencialment. És per això que la llengua és santa. És una altra raó.
Maimònides creu que, com que no té expressions obscenes, la llengua veritablement està pulida, és la llengua de Déu, i és santa. Ha quedat girat, però els que sabeu llegir hi ha algú. La llengua hebrea en hebreu s'anomena ivrit.
Vol dir hebrea, traduït literalment hebrea, referit per tant a la llengua.
Hi ha diverses teories de per què es diu així, i per què el poble hebreu o la llengua hebrea tenen aquest origen etimològic. De fet, això derivaria tot d'una arrel hebrea, que és l'ayin, la reixa, és girat, és abar, l'arrel abar, que significa literalment passar. Per tant, l'hebreu seria aquell que passa. Llavors, figuradament, nosaltres podríem pensar el poble hebreu és el que passa de l'esclavitud a la llibertat quan s'allibera en l'èxode de l'esclavitud d'Egipte. És el que passa al Mar Roig. O és el que passa en el sentit que va passant per tot arreu, que erra, que erra, que passa pels llocs i no s'hi queda. Aquestes serien les interpretacions etimològiques que es podrien atribuir a aquesta arrel. Hi ha un personatge, de totes maneres, a la Bíblia, al Gènesi, que és un avantpassat d'Abraham, que diu Eber. Llavors, els hebreus serien els descendents d'Eber, que és un avantpassat d'Abraham. Seria una de les maneres també d'interpretar, perquè s'anomenen hebreus els personatges que parlen aquesta llengua, que és la llengua hebrea. Amb els peus a terra, i no parlant d'etimologies pseudo-inventades o populars, posant els peus a terra, nosaltres sabem que la llengua hebrea és una de les llengües semítiques, ara parlarem, és la llengua que es desenvolupa, que creix, que florirà, a un territori anomenat Canaan, que és la franja siro-palestina, és a dir, el llevant de l'altra riba, o el llevant de la mar Mediterrània, al Pròxim Orient. A la Bíblia, la llengua que ells mateixos parlen, i quan ells mateixos expliquen a la Bíblia que estan parlant aquesta llengua, la llengua cananea, que al cap i a la fi l'hebreu és una de les llengües de Canaan, s'anomena a vegades llengua de Canaan, canaanit, apareix així, canaanit, Isaías, o llengua Yehudit, que seria la llengua de Judà, que és la part sud d'aquesta Palestina. Canaan és un terme més genèric, que diria que ocupa tota la franja siro-palestina. Judà és ja precisament la part sud, amb capital Hebron, Betlem, Jerusalem, molt al nord, ja passant el que seria pròpiament Israel. L'antic territori, ideològicament i fins i tot lingüísticament, més tard està partit en dos. Judà, que és el sud, i Israel, que és el nord. Després això s'unificarà políticament amb un sol realme que tindrà el nom d'Israel. Però sempre tindrà aquestes dues entitats polítiques i després també lingüístiques diferents. Com ho hem dit, és una llengua semítica. Les llengües semítiques és un conjunt de llengües del Pròxim Orient, bastant més gran, i aquí, de forma simplificada, podem explicar que estan dividides en llengües orientals i en llengües occidentals. De les orientals hi ha les llengües mesopotàmiques, amb l'acadi com a gran llengua de la Mesopotàmia antiga, que va ser la llengua imperial i, per tant, llengua de cancelleria, una llengua amb gran prestigi, amb l'ús de l'escriptura cuneiforme, són aquelles famoses cunyes amb les quals es graven sobre de l'argila, que es couen i que s'han conservat en moltes biblioteques de les antigues ciutats mesopotàmiques. De l'acàric tindrem el babiloni, l'assiri, variants d'aquesta llengua imperial acàrica. També amb molta relació, perquè l'acadi és silàbica, el sabeu, que és també anomenat el sud-aràbic, però seria el que seria l'antigua llengua de la reina de Saba, o del reialme de Saba, situat al sud de la península. Serien, en general, per parlar de forma simplificada, els dos grans noms de les llengües semítiques orientals. Pel que fa a les occidentals, hem de fer una gran divisió: les nord-occidentals i les sud-occidentals. A les sud-occidentals hi tindrem l'àrab i les llengües etiòpiques. Són el tigre, el tigrinya i el ges, que és l'antiga llengua que ara ha derivat en l'amàric, plena ja d'elements de llengües africanes curades. Però en un principi, les llengües etiòpiques, el tigre, el tigrinya i el ges, o l'amàric, que és el modern, l'àrab, i a la zona nord-occidental tenim un mosaic de petites llengües semítiques, molt interrelacionades les unes a les altres, que anem a veure-les més en punt. Les llengües semítiques nord-occidentals són les establertes pròpiament el que nosaltres coneixem al nord del Pròxim Orient, o la franja siro-palestina. És a dir, el que és l'actual Israel, el Líban, Síria i, d'una certa manera, tota la gran Síria. A la zona alta, el que és pròpiament actualment el territori de Síria, hi tenim la gran llengua semítica dominant, que és l'arameu, una llengua poderosa que va arribar en el seu moment a ser la llengua de tot el Pròxim Orient, llengua oficial de la cancelleria persa, ara ho veurem, i que en un moment acabarà desplaçant també a l'hebreu. L'arameu, amb el pas dels anys, es fragmentarà, en sortiran diversos dialectes, entre ells cal destacar el palmirenc, que és el dialecte de Palmira, el nabateu, que és el dialecte sud, i de Petra, amb capital Petra, del realme nabateu, i el siríac, que és el que continua viu, és l'únic que continua. L'arameu no és una llengua morta, l'arameu està molt viu, el que passa que parla una comunitat petita de persones, no només en els pobles que queden encara a Síria o al Líban, que hi ha població arameu parlant, sinó principalment a les comunitats de sirians, especialment cristians, que han emigrat a l'estranger i tenen canals de ràdio i diaris i escoles en siríac, com arameu modern, a Estats Units, a Suècia, a França, etc. Penseu que la ciutat del món on hi ha més arameu parlants és San Diego, a Califòrnia, perquè hi ha comunitats emigrades allà que han crescut, s'han enriquit i tenen mitjans de comunicació i escoles pròpies per ensenyar aquesta llengua que està viva. Igualment, a Europa és a Estocolm, on hi ha la comunitat arameu parlant més gran, és a Estocolm. A Barcelona n'hi ha dos o tres, o potser més, però conegut que jo conegui n'hi ha tres persones. A la banda sud d'aquest territori trobem la franja siro-palestina sud, seria el territori del que avui anomenaríem el Líban, Jordània i l'Israel actual. Aquí tenim un mosaic també de petites llengües semítiques, una d'elles és l'ugarític, tot i que Ugarit és una ciutat que està situada bastant al nord de Síria, és una ciutat petita, una ciutat d'estat, que té la seva pròpia llengua, que fa servir el sistema cuneiforme, però que la llengua pròpiament és semítica i relacionada amb totes les llengües de la costa.
Cuneiforme, perdona.
Sí, cuneiforme és els estilets antics que es fan servir, es graven com unes cunyes, es fan com unes incisions en el fang, i les incisions poden ser cap a dalt o cap a baix, i tenen diverses, semblen fletxes o petites sagetes. Ve de cunya, de cunya. Llavors es diu escriptura cuneiforme, perquè es fan cunyes sobre el fang. Després tenim, a banda de l'algorític, que acaba, i és, tenim documents, però són bastant més antics, tenim el fenici, que és també la gran llengua. La gran llengua, per què? Perquè aquestes llengües d'aquí són també les primeres que semblen assajar fer servir un alfabet fonètic. Per cada so de la llengua, un signe. Per tant, aquesta és la gran, el gran invent, en certa manera. Són aquestes llengües, principalment de la zona de les nord-occidentals, les del sud, que intenten això. L'ogarític ho fa encara amb un sistema cuneiforme, el fenici ja inventa els seus propis dibuixos, i l'hebreu, el moabita, l'amonita, l'adomita, són totes les llengües del que seria Palestina i la Transjordània. Petites llengües molt interrelacionades entre elles, gairebé iguals que el fenici. Pròpiament podríem dir que fenici, hebreu, moabita, amonita, adomita, en els principis són la mateixa llengua. El que passa que Adom té una entitat política diferenciada, Amon també, Rabat Aman, la capital de Jordània, era la capital de l'antic real dels Amonites. Per tant, l'Amonita, el Moabita, l'Adomita són antigues entitats polítiques sense gaire consistència, però que existien, que tenien diferències en la llengua i que els filòlegs consideren doncs, que una cosa és el Moabita, l'altra és l'Amonita, l'altra és l'Adomita, però veritablement són llengües molt properes, molt semblants, molt interrelacionades i gairebé idèntiques a el que seria l'antic o primigeni hebreu, que és calcat en el fenici. Per tant, aquestes llengües del sud petites, és un mosaic petit, però totes semblants, és gairebé com podríem dir, és català oriental, català occidental, valencià, mallorquí, molt, molt, molt properes unes a altres. De totes aquestes, l'única que sobreviurà serà la veu, ja ho veurem ara quan passem això, fins que ressuscita a finals del segle XIX en l'hebreu modern que es parla avui per estar arribant. D'acord? Quan nosaltres analitzem les etapes d'aquests 3.000 anys d'història de la llengua hebrea, podríem situar-les, podríem dibuixar aquestes divisions de moltes maneres. Però per fer-ho simple, davant de vostès, jo us entraré ara a dividir en aquests tres grans estadis. L'hebreu antic, l'hebreu rabínic i l'hebreu modern. L'antic agafarà doncs, els primers documents que nosaltres tenim, amb símbols que ens parlen dels diferents en una llengua, la frase sirofenícia, que és els primers documents en hebreu, fins que això deriva a una llengua ja més assentada, llengua de cancelleria reial de l'antic Real d'Israel, en el moment en què es començaran a escriure els textos bíblics que després acabaran compilats en el llibre que nosaltres anomenem Bíblia. Però què seria l'hebreu antic? Aquest hebreu antic durarà, i ho anirem veient ara també en el temps, durarà, podríem dir, fins a la destrucció del temple de Jerusalem l'any 70 després de Crist. A partir d'allà hi haurà un tall, perquè nacionalment el país deixa d'existir i la llengua passa a ser una cosa de resistència, una llengua de la religió d'aquell país que ha quedat destruït i dispersat, i passarà a ser una llengua no parlada i només una llengua resada. És la llengua de la religió, per tant, la llengua dels rabins. És la llengua que faran servir els rabins per interpretar el que diu la Bíblia, quan aquests rabins ja es troben també, molts d'ells, a l'exterior i lluny d'un país que ha desaparegut. Per tant, és la llengua de les interpretacions rabíniques, de la religió, per tant, de la Mishnà, després d'algunes parts del Talmud, i després la llengua que faran servir els grans savis jueus medievals europeus. Una llengua per escriure, per llegir i per resar, però no per parlar, perquè el país ha desaparegut. L'edat mitja dels jueus dura molts segles. No s'acaba com nosaltres quan diem, ara al segle XVI hi ha el Renaixement. No, els jueus no van tenir el Renaixement. Els jueus van tenir una llarga edat mitjana fins que Napoleó els hi va donar la ciutadania. Per tant, l'edat mitjana dels jueus dura fins finals del segle XVIII i, per tant, al segle XIX entrem en una nova època. És a partir d'aquest segle XIX que hi haurà intents per reflotar aquesta llengua, tornar-la a la vida, tornar-la a fer servir com a element de comunicació entre les persones. arabs, entre els jueus. I finalment, amb les ànsies de la instal·lació de l'estat d'Israel a Palestina, acabarà sent la llengua doncs, totes les comunitats que els sionistes aconsegueixen portar en aquesta terra d'Israel per aixecar l'estat d'Israel. Amb la qual cosa la llengua es convertirà en la llengua oficial d'aquest nou estat, d'ençà de la proclamació de la seva independència l'any 1948 fins avui. D'acord? Per tant, seria el que llavors ja parlem de l'arreu del moment de l'escalar, que és de la il·luminació dels jueus que intenten donar a la cultura jueva una mena d'il·lustració i posteriorment ja la llengua pròpiament moderna de l'estat. És el que nosaltres anomenem l'arreu modern. Entre l'hebreu modern que es parla i el moment en què s'escriu la Bíblia sota la llengua també es parlava, hi ha gairebé 2.000 anys. 2.000 anys en què la llengua sembla haver estat congelada, no parlada, només resada, recordada i feta servir per escriure. I per tant, no ha evolucionat tant. I això què fa? Doncs que actualment un israelià que parla hebreu modern, que l'aprèn a l'escola i que parla a casa seva, quan agafa la Bíblia, la pot entendre. No és com els que estudien grec, que han anat a Grècia, han anat a Tessalònica, han fet cursos de grec modern, i llavors agafen amb molta ànsia l'Odissea d'Homer, a veure si l'entenen, perquè no la poden entendre per res. És a dir, entre el grec clàssic i el grec modern, hi ha una diferència abismal entre l'hebreu bíblic i l'hebreu modern, no hi ha tanta diferència. I això que ha passat molts anys. És a dir, ho poden entendre. Hi haurà paraules que no, perquè hi ha paraules a la Bíblia que només apareixen una vegada. I per traduir-les, sua sang. Perquè què vol dir de debò si no tenim res que ens pugui fer entendre què volia dir? Hi ha paraules que veritablement no pots entendre a la primera. Però el discurs que llegeixes a la Bíblia, un israelià pot entendre gairebé al 100%. Anem pas a pas. L'hebreu antic. L'hebreu antic serà el proto-hebreu, és a dir, aquests primers documents amb aquesta primera llengua, amb un primer alfabet que desapareixerà i que nosaltres podríem situar entre el segle X i el segle VI abans de Crist. I després, l'hebreu pròpiament clàssic, el vell hebreu de la Bíblia, dels 2.000 anys, fins al segle II, fins i tot després de Crist, és a dir, podríem arrossegar-ho una mica més fins a l'època romana. És l'hebreu clàssic, l'hebreu bíblic, en el que queda compilat en els textos que nosaltres llegim a la Bíblia. Recordeu que Bíblia és una paraula grega que significa llibres. Per nosaltres la Bíblia és un llibre, però en el fons és una biblioteca, i el seu nom grec així ho indica. És un compendi de llibres. Aquests llibres són escrits en diverses èpoques, des del segle VI abans de Crist fins als últims llibres que acaben compilats a dintre d'aquest cànon que estan escrits en època romana. Anem a veure pas a pas. El protohebreu. Protohebreu és aquesta primeríssima llengua hebrea que nosaltres coneixem gràcies a les poques inscripcions que s'han trobat. És a dir, el protohebreu que nosaltres coneixem, el coneixem a través del que ha quedat amb pedres o trossos de ceràmica. I què hi veiem? Doncs veiem una llengua molt simple, veiem una llengua amb uns símbols molt primigenis, que és el de debò primigeni alfabet hebreu, que és el mateix o molt semblant que l'alfabet fenici, per tant, la llengua havia de ser pràcticament la mateixa, igual. Aquí tenim una de les més famoses inscripcions, que és el calendari de Gezer, del segle X abans de Crist, un calendari que va parlant de les èpoques de l'any, en què s'ha de fer agrícolament cada època de l'any. Els mesos de l'estiu és la sembra, o el mes de juny, la sega. Són indicacions agrícoles segons les temporades de l'any. Aquestes són diverses inscripcions, i òstraques. Òstraques són trossos de ceràmica on hi ha escriptura. Els símbols són el primigeni, primer alfabet, l'alfabet del protohebreu, primer alfabet hebreu de cop.
Una pregunta, la foto de banc, això, a quin lloc està això del món?
Això està repartit pel calendari de Gezer, que aquí de baix està a Istanbul. El calendari de Gezer es guarda a Istanbul, I aquestes doncs, estan en diversos museus a Israel mateix, als Estats Units, a Europa. Depèn també de les campanyes arqueològiques d'on s'han trobat, on han anat a parar, qui les ha comprat, els documents tenen vida pròpia. L'estela de Teodan, molt famosa, molt important, el segle VIII abans de Crist, fixeu-vos amb els símbols, això és una reproducció, una còpia de l'estela, però m'ha interessat agafar-la perquè us fixeu amb pròpiament l'alfabet original, l'alfabet original de Déu. Aquest és el de debò, l'alfabet de Déu. Perquè veurem que després l'alfabet que ara nosaltres reconeixem com el de debò no ho és. És l'alfabet arameu, no és el teu. Aquest és el de debò, l'antic. Les característiques d'aquesta llengua, quines són? Bueno, aquí hi ha la inscripció de Siloé, molt famosa, que es va trobar en aquest túnel que hi ha sota de la muralla oriental de Jerusalem, en el que en el segle VIII el rei Ezequies fa excavar un túnel per fer unes conduccions d'aigua, perquè Jerusalem no es quedi sense aigua en cas de setge. Llavors va posar la placa de jo he fet excavar aquest túnel perquè passi l'aigua per aquí, perquè Jerusalem no es quedi mai sense abastiment d'aigua, etc. És molt famosa la inscripció de Siloé. Això està a Israel, està en el Museu d'Israel. Les característiques d'aquest protohebreu, quines són? Doncs, és un alfabet consonàntic igual que el del fenici. No hi ha cap marca vocàlica, perquè això és una característica general de les llengües semítiques. No hi ha vocals. Els alfabets no contenen vocals, sinó només consonants. Bueno, ja ho hem dit, i es conserva, i el tenim previst, el tenim controlat només a través d'òstraques i inscripcions en pedra. A quina època correspon això? Doncs si el més antic que tenim és el calendari de Gezer del segle X, o l'estrela de Moab, que no l'hem posada, del segle IX, després de la inscripció de Siloé del segle VIII, doncs equivalen des del segle X fins al segle VIII, fins al segle VII, equivalen a aquest període que alguns historiadors s'atreveixen a dir que correspondrien al que seria en el text bíblic el real nom de David, de Salomó, és a dir, l'època, la primigènia època monàrquica, fins que vindrà la gran destrucció de Jerusalem l'any 586, al segle VI. Per tant, és un primer període del qual tenim aquesta documentació. Primera catàstrofe, 586, arriba Nabucodonosor, destrueix Jerusalem. I s'endú l'elit del poble cap a l'exili, a Babilònia. El 722, en el segle VIII, els assiris ja havien destruït Samaria. Ja s'havien endut el poble també a Samaria. Ja havien barrejat la població amb població arameo parlant de Síria. I per això es van barrejar i va sortir el problema dels samaritans, que els jueus posteriorment tracten amb menys preu els samaritans perquè eren fills de les unions que havien sorgit arran del transfer i del moviment de poblacions que els assiris al segle VIII ja havien provocat en el nord del país, el Realme d'Israel. Per això el Realme d'Israel a la part nord del país es parlarà fàcilment i ràpidament l'arameu que no l'arameu. En canvi al sud, a Judà, es conservarà la llengua hebrea d'una forma més militant, diguem-ho així, fins que el 586 arriben els babilonis, que han destruït abans l'imperi assiri, i es carreguen Jerusalem. Carregar-se a Jerusalem, o carregar-se al temple, endur-se el poble a l'exili, la llengua queda desballestada, el poble no hi ha institucions, la monarquia desapareix, la classe sacerdotal és l'única garant, en certa manera, de les institucions del país, i aguantarà la llengua, perquè la classe sacerdotal el que li interessa és que se segueixi pregant en la llengua que ells consideren la seva i la seva la santa. Per tant, seran els sacerdots que mantindran les institucions del poble i la llengua santa. Però el poble en l'exili pateix una immersió lingüística i cultural en una altra llengua. El poble és portat presoner a Babilònia, i a Babilònia i tota la conca del Tigris de l'Eufrates en aquest moment ja es parla majoritàriament arameu. L'arameu ha desplaçat la llengua original semítica de l'indret, que era l'acadi, les antigues llengües babilòniques, i l'arameu comença a agafar lloc i s'estén per aquests territoris, i el poble jueu que està a l'exili abandona la llengua parlada hebrea i adopta la llengua aramea. Però amb això no tots els lingüistes estan d'acord. El que veurem que quan tornen de l'exili hi ha mostres d'oralitat en hebreu, perquè han quedat en monedes, perquè han quedat en alguns manuscrits coses escrites en hebreu. Per tant, alguns lingüistes diuen que de totes maneres hi ha qui encara defensa, manté la llengua hebrea viva.
Ho feien amagat, no?
No ho sabem, no ho sabem. Ells, quan tornaran de l'exili, tornaran parlant arameu. Hi ha qui encara conserva, però no sabem si els pocs que es van quedar el van seguir mantenint i de generació en generació es va seguir transmetent, no ho sabem, però sabem que al segle II després de Crist encara hi ha qui escriu en hebreu de forma fluida i amb mostres d'oralitat. Hi ha lingüistes que diuen no va desaparèixer del tot. Potser sí que podem posar amb el foc de dir que va desaparèixer, generalment va desaparèixer. És a dir, el poble a l'exili abandona, podem dir, jo què sé, un 80%, un 85% la llengua natural hebrea i ens passen a l'aramea. És com si nosaltres catalans ens agaféssim els que quedem després d'una catàstrofe i ens plantessin a Cuenca. I després de 78 anys a Cuenca ens diuen, ara ja podeu tornar a Catalunya. I tornem a Catalunya parlant castellà. Després d'estar a Cuenca, 78 anys. I arribem aquí, trobem que han quedat dos gironins que sí que mantenen encara el català. Però el 90% venim de Cuenca i venim amb el castellà. L'hebreu i l'arameu, hem vist, són llengües germanes, són llengües semítiques, molt semblants, molt properes i per tant molt fàcils. Tan proper com català occità, o català castellà, o francès, és a dir, és molt de debò, molt properes. Per tant, el canvi va ser molt fàcil. Deixar l'hebreu i passar l'arameu va ser molt fàcil. Però ho fan només a l'hora de parlar, no a l'hora de resar. És una polèmica que no està resolta. No està resolta. És un tema que els lingüistes es barallen i es tiren els plats pel damunt, hi ha articles a favor, hi ha articles en contra, perquè hi ha qui ha volgut sempre mantenir que la llengua hebrea no ha deixat de ser parlada mai. Bueno, no sé, són aquestes batalles acadèmiques una mica o nacionals, fins i tot. És a dir, la llengua hebrea no ha mort o no va morir mai de forma parlada. I bueno, és una qüestió que no està resolta i que encara està al candelero de les grans trifulgues lingüístiques per resoldre. De totes maneres, podríem dir que al segle V es podria marcar, quan tornen de l'exili i s'instal·len de nou a Palestina, podem dir que la llengua ja regnant a tot el territori és la llengua aramea. És evident, és evident. Repetim, quedaran potser grupúsculs que van seguir parlant la llengua hebrea? Potser sí. Però majoritàriament la llengua que impera a partir d'aquest moment és la llengua aramea en tots els sentits. A més, també per què? Perquè al segle V després venen els perses. Els perses destrueixen l'imperi babilònic que havia destruït Jerusalem. És per això que els perses, amb l'edicte de Sir del 538, els permeten tornar a Palestina. I Esdres i Nehemies porten el poble a Palestina. I el porten parlant en arameu. I són els perses que diuen la llengua oficial de les províncies que han conquerit més enllà dels dos rius, és a dir, del Tigris i de l'Eufrates, a Barnaharaim, que es diu en arameu, és a dir, en el que s'inclou Síria, s'inclou Palestina, s'inclou Egipte. La llengua oficial de cancelleria de l'imperi persa és la llengua aramea. Per què? Perquè és la llengua natural que els perses troben en aquests territoris. Estesa, dominant, parlada per tothom. Per tant, era l'inglès de l'època. L'arameu era l'inglès de l'època. Parlava tothom, el sabia tothom, els que havia l'inglès tothom, els que es dedicaven a escriure. Però per tant, és una llengua de prestigi, una llengua forta, una llengua que s'ha instal·lat molt clarament en el que eren els territoris mesopotàmics, en Síria i, per tant, no la França, sinó Palestina. Al segle V ho tenim, això, comprovadíssim. I l'arameu ja no deixarà aquest, diríem, aquesta posició de predomini i d'hegemonia fins molts més segles. És per això que molta gent diu, ah, Jesús parlava arameu, però que parlava arameu. Tots els jueus parlaven arameu. D'ençà del segle V, tots, o la majoria dels jueus, parlen arameu. D'acord? És a partir d'aquest moment. Tal és la força de l'arameu que quan Esdres i Nehemies, que han portat el poble de l'exili, tal com explica la Bíblia, i el porten a Jerusalem i posen per escrit les tradicions religioses i èpiques i literàries en general del poble jueu, les posen en escrit en llengua hebrea, perquè les saben oralment en hebreu. Però quan l'escriuen, l'escriuen en l'alfabet hebreu. Amb això també s'ha dit que Esdres i Nehemies, quan posen per escrit els textos de la llei en aquesta època, que es conformen, ara és quan s'amassen i es configuren els textos que conformaran la Bíblia. Es posen en llengua hebrea, però en alfabet arameu, perquè els perses els puguin llegir. Perquè l'arameu és la llengua oficial. Si més no, clar, la llengua hebrea és la llengua hebrea, però l'alfabet l'agafaran de l'arameu. S'abandona, per tant, l'alfabet que hem vist abans del protohebreu. La llengua continua, evoluciona, continua, però ara adoptarà l'alfabet. Ara, nosaltres el Tirant-lo Blanc o la plaça del Diamant la llegim en català, però l'alfabet no és català, l'alfabet és llatí. D'acord? Doncs la Bíblia es llegeix en hebreu, però el seu alfabet no és hebreu, és arameu. Són les lletres quadràtiques que nosaltres coneixem quan obrim una Bíblia o que de seguida identifiquem. Ah, hebreu, llengua hebrea, sí, llengua sí, però l'alfabet no. D'acord? L'alfabet és arameu. Ja són les lletres que coneixem i que identifiquem com a hebrees. Sí, però en el fons és la llengua el que és hebrea. Les lletres són hebrees. És, per tant, en aquesta època que es compilen de forma definitiva molts textos, els textos més importants que després fem un part de la Bíblia. La Torà, els llibres profètics, alguns dels llibres sapiencials, recuperen les tradicions que s'han conservat oralment, es posen per escrit, i es posen per escrit en hebreu, repeteixo, però amb alfabet. Per què molts lingüistes creuen que de debò l'hebreu es va perdre del tot? I addueixen diverses cites. Per exemple, Nehemies 8:8 diu que quan Esdres ha escrit ja els textos de la llei i els té a punt, surt a la plaça pública i els llegeix i diu: llegien el llibre de la llei de Déu d'una manera clara i n'exposaven el sentit per tal de fer entenedora la lectura. Hi ha qui diu, vol dir que explicaven, feien catequesi del que estava explicant la llei. Hi ha qui diu, no, estan traduint a l'arameu el que llegien en hebreu, perquè el poble no ho podia entendre. Clar, en el text de la cita bíblica no queda clar si es fa catequesi o es fa traducció. Les traduccions aramees que nosaltres tenim de la Bíblia, que seran uns segles pocs més tardà, deixen molt clar que el que es fa és traduir a l'arameu, perquè el poble no en tenia. Quan llegien en hebreu la llei de Déu, que s'havia transmès oralment i s'havia conservat aquell text, però de forma oral, quan es posa per escrit en hebreu, el poble ja no parla hebreu, ja no l'entén. Per tant, s'interpreta que Nehemies, Esdres, quan llegeix la llei, i davant del poble, el poble no l'entén i s'entén que es feia una traducció, un targum, que es diu, a l'arameu perquè almenys la gent entengués d'aquesta manera. Hi ha una altra cita sobre els matrimonis mixtos, que és molt clarificadora de l'època, d'aquell moment. De Nehemies, també del llibre de Nehemies, diu: dels matrimonis mixtos, alguns jueus s'havien casat amb dones d'Ashdod, amonites o moabites, i que els seus fills mig parlaven la llengua d'Ashdod i la de tal o tal altre poble, perquè ja no sabien parlar jueu. Ashdod és una ciutat que està actualment a la franja, diríem, abans d'arribar a la franja de Gaza, però que ja estava poblada, doncs, per gent que no devien parlar hebreu, devien parlar arameu. I per tant, si eren amonites o eren moabites, i per tant estem parlant de transjordans, ja parlaven també tots arameu. Per tant, en un principi, el llibre de Nehemies ens deixa molt clar que els matrimonis mixtos es prohibeixen també per evitar que es perdi una cosa que és la llengua, perquè ja s'havia parlat, de forma parlada i insegura. Perquè si no tinguéssim aquestes cites, podríem dubtar que s'hagués perdut d'una forma més ferma. Però amb aquestes cites deixen entendre que la majoria de la població havia perdut la llengua hebrea parlada i que era l'aramea la que l'havia substituït. És, de totes maneres, l'època de l'hebreu clàssic. Parlat o no, però escrit és l'hebreu més vell, el més pur, el que recull per escrit tradicions orals amb la més gran de les pureses de la llengua. Si llegim el llibre d'Isaïes, tenim la llengua hebrea més bonica de totes de la Bíblia. L'hebreu bíblic, que s'anomena l'hebreu clàssic, és el que es posa per escrit, és un moment en què ja no es parla, es pot dividir, també subdividir en èpoques. L'arcaic, el primigeni, que aniria del segle X abans de Crist, al segle VIII, és l'època dels reis, l'època monàrquica d'Israel i després de l'Israel i de Judà, dels dos reialmes separats. És en aquesta època que nosaltres podem notar els textos més antics de la Bíblia. És Èxode 15, el Càntic de Moisès, Jutges 5è, el Càntic de Dèbora, són peces que segurament es cantaven. Alguns salms són d'aquesta època. És a dir, per les característiques de la llengua, quan llegim la Bíblia veiem de sobte en hebreu, allà hi ha un hebreu molt més rudimentari, molt més arcaic. Això s'anomena el període arcaic, els textos més antics, que són càntics, que són cançons, poemes èpics. I que, si estiguessin per escrit en l'època i s'haguessin conservat, estarien escrits amb aquell alfabet proto-hebreu que hem vist abans. Després passaríem a el que seria l'hebreu pròpiament bíblic, però estàndard, que és l'època dels reialmes ja separats d'Israel i de Judà, cap al final, abans de l'entrada de Nabucodonosor i la destrucció de Jerusalem en el 586. Aquí és, per tant, l'època del final de la monarquia, del poble arrabassat i endut a l'exili, i és en l'exili on, per por a perdre la identitat, es posen per escrit les tradicions religioses dels jueus, els textos. I s'escriu en hebreu, però ja adoptant l'alfabet hebreu. Per tant, és el moment central i és el moment on s'escriu la majoria dels textos, a banda d'aquests primers càntics que us he dit, dels textos que estan avui a la Bíblia. I finalment, l'últim segment d'aquest hebreu bíblic seria l'època post-exílica, després de tornar de l'exili, fins doncs, ja entrant a l'època hel·lenística, a l'època romana, que s'acaben d'escriure uns últims textos que després nosaltres veurem inclosos dintre de la Bíblia, perquè el cànon bíblic no es tancarà fins al segle I després de Crist. Per tant, hi ha com temps, marge, en què també s'estan escrivint textos, i aquí és on també alguns lingüistes diuen si en aquesta època ja s'ha abandonat l'hebreu parlat, però es continuen escrivint textos, és que l'hebreu, d'alguna manera, continuava viu. Però llavors venen els altres lingüistes i diuen sí, però senzillament no. Es posen per escrit tradicions orals que s'han mantingut. Això no vol dir que la llengua estigui viva, sinó que es recorda i que els textos s'han recordat de boca a boca i són tan antics com els primers, potser. Però bé, és l'última etapa del que anomenaríem l'hebreu bíblic tardà, són els llibres d'Esdres i Nehemies, precisament, post-exílics, tornats de l'exili, on l'alfabet hebreu ja, naturalment, és totalment dominant. L'últim reguitzell de textos, com dic, són ja de l'època hel·lenística i romana i destaquen molt els textos de l'època de la secta de Qumran, de la secta sènia de Qumran. En allà es van trobar textos escrits en hebreu que no apareixen en el cànon bíblic i que no es coneixien i que no tenen res a veure amb el cànon bíblic, és a dir, un altre tipus de tradicions. I aquí és on també molts lingüistes diuen, doncs, si els senyors escenis de Qumran dels segles III, II i fins i tot I després de Crist continuen escrivint en hebreu textos que no tenim a la Bíblia i que no tenen connexió a vegades amb els textos bíblics, és que segurament hi ha encara una literatura que està viva i s'està escrivint en hebreu. Però no ho sabem, no ho sabem. Repeteixo, poden ser tradicions orals que s'han posat per escrit i que només s'han conservat en els documents que hem trobat a Qumran. Si s'haguessin conservat en d'altres llocs perquè els materials no fossin peribles, doncs possiblement tindríem més base per dir si de debò havia mort o no la llengua. Però com que només hem trobat aquests textos únics, escrits en hebreu, a Qumran, doncs fa pensar alguns que sí, que la llengua hebrea continuava viva i s'escrivien textos en hebreu perquè encara es parlava. No ho sabem. Però tornem a tenir una catàstrofe. patapam, venen els romans, no s'entenen amb els jueus, hi ha la guerra d'independència, llavors venen les legions romanes, ho esclafen tot i el 70 torna a destruir Jerusalem, el gran temple de Rodes crema, cau per terra, i aquí sí, es destrueix el realme, es destrueix el país, es destrueix la llengua, es destrueix la classe sacerdotal, aquí sí que no queda res. I els romans què fan? Agafen el poble i no el porten a l'exili com van fer els babilonis. No, no. El dispersen per allà on poden. Divideix i venceràs amb l'espera i l'esperança, sobretot, de que s'assimilessin i desapareguessin com a jueus. I desaparegués, per tant, la identitat religiosa nacional del poble. És la gran diàspora i és a partir d'aquí que nosaltres entrem a parlar de l'hebreu rabínic. L'hebreu d'un poble que viu en petites comunitats en minoria en d'altres països on es parla una altra llengua, els jueus adoptaran aquestes altres llengües i faran i conservaran només la llengua hebrea perquè s'arrapen els seus textos. I, per tant, la llengua hebrea passa a ser una llengua només de text. Per què? Perquè els textos bíblics ja han estat escrits. O s'agafen com una lapa o una roca. S'agafen aquella llengua, aquells textos, i són les expressions d'aquests textos sagrats, considerats sagrats per ells, que faran servir per resar i per escriure. I naturalment no per parlar, perquè parlaran català els que estan aquí a català, parlaran grec els que estan a Grècia, parlaran berber els que estan al nord. La llengua dels jueus passa a ser la llengua del lloc on s'han assentat en comunitats a la força, al principi a la força. Després aquestes comunitats es van ramificant, viralment es van estenent per tot allà, van creant comunitats diferents i parlaran la llengua dels llocs on habitaran. I l'hebreu passa a ser només una llengua per resar. D'aquesta època tenim dos grans períodes. El període primer, on s'interpreten les escriptures i encara es canvia en hebreu la interpretació de la Bíblia, i després hi ha l'hebreu medieval, que és completament una llengua fictícia, una llengua postissa, una llengua que es fa servir per escriure filosofia, ciència, ja ho veurem, però amb les paraules bíbliques. Perquè només tenen els que hi ha a la Bíblia. És a partir d'aquí que nosaltres parlem d'una esquizofrènia lingüística. Els jueus tenen la llengua del país on habiten, però tenen una llengua paral·lela. La seva, la que tenen obligació religiosament, per prescripció religiosa, l'han de saber llegir, per resar les pregàries que han de ser resades en hebreu. En l'Evangeli, Jesús, quan està morint a la creu, què diu? Eli, Eli, lama sabachthani. Si Jesús parlava arameu, com és que la creu parla en hebreu? Doncs perquè està resant. Està recitant un salm. No està parlant, està recitant un salm. És com si digués un tros del Pare Nostre i que el digués en llatí. Enteneu? És a dir, Jesús, quan està morint, diu a l'Evangeli, resa. I diu, Déu meu, per què m'has abandonat? I ho diu, home, breu. Però si Jesús parlava ara meu pel carrer per comprar patates i trucar per telèfon, com és que va creu parlar amb el carrer? Clar. Per telèfon tampoc. Ja m'enteneu. Ja m'enteneu. Està resant. Doncs aquesta és la tònica esquizofrènica dels jueus a partir d'aquest moment. Es resa en hebreu, però es parla la llengua d'allà on està. D'acord? Esquizofrènia lingüística total.
Està molt ben esquizofrènia. O sigui,
així definit,
queda molt bé, no?
Es diu així,
Ah,
vale. La primera, d'aquest moment esquizofrènic, el primer bloc és quan els jueus, que ho han perdut tot, no, els sacerdots han deixat d'existir. La classe sacerdotal ha estat assassinada, brutalment destruïda, amb la destrucció del temple de Jerusalem l'any 70 pels romans. Per tant, els caps de les cases d'estudi, que són els rabins, rabins és una paraula hebrea que vol dir molt, són els que saben molt, són els que saben interpretar la llei, acabaran sent els representants, diríem, legítims de l'ortodoxia religiosa. Desapareguts els sacerdots, doncs queden aquests senyors, queden els catequistes, que passen a ser els representants de la interpretació correcta de les escritures. Nosaltres en hebreu tenim la Torà, que és la Bíblia. Revelada per Déu, escrita en hebreu, clar, perquè Déu parla. Els rabins, un cop destruït el temple de Jerusalem, es posen a interpretar, a veure, la Torà, què vol dir, com és, com hem d'aplicar els manaments, com apliquem els manaments en el nostre dia a dia, com ho hem de fer, què vol dir això, què vol dir aquesta paraula, i els rabins comencen a discutir, a debatre entre ells. Això vol dir això, això vol dir... No, jo, Rabí Hanina creu que això vol dir això, i Rabí Osés diu que no, que Rabí Hanina no té raó, que vol dir això. Tot aquest cúmul d'interpretacions i contrainterpretacions d'aquesta àgora oberta que és el món rabínic, arriba un punt que es va transmetent oralment de generació en generació de diferents rabins, i arriba un punt que hi ha tantes interpretacions que, ajudant a si, segle III diu que això s'ha de trobar per si, perquè això ho perdrem. Aquest cúmul de saviesa interpretativa, en tres segles, d'ençà la destrucció del poble de Jerusalem, s'ha de posar per si. I s'escriu la Mishnah. Mishnah és una paraula grega que vol dir repetició. És la repetició de la Torà. És com dient la Torà, diu-lo Crist. I això és la repetició de la Torà interpretada amb les interpretacions dels rabins. Tanca la Mishnah, tant un llibre nou, que és un llibre sagrat del judaïsme, i la Torà, que és el primer i el més gran, el més important, després ve la Mishnah, la segona Torà, és la Torà repetida. Però clar, van passant els segles i els rabins continuen interpretant, ja no només la Torà, sinó també interpretant les interpretacions que els rabins han fet a la Mishnah. I es va fent de nou una bola de neu d'interpretacions que va creixent, va creixent, va creixent, i que és molt interessant i que s'aprenen moltes coses perquè tots els rabins tenen idees i tenen maneres d'interpretar. I perquè no es perdi, a partir del segle IV comencen veus a dir de seguida, dir, això s'ha de posar per escrit, s'ha de posar per escrit, i finalment es posarà per escrit. I és el Talmud. És a dir, això és concèntric. El pinyol central és la Torà, després venen les interpretacions dels tres primers segles, que és la Mishnah, i a partir del segle III endavant fins a l'Edat Mitjana, perquè fins al segle IX no es tanca gairebé definitivament el segon dels Talmuds, perquè n'hi ha dos, és l'altre cercle concèntric de les tradicions judaiques. I és el Talmud. Però compte, ens anem allunyant en el temps, i el Talmud s'escriu majoritàriament en arameu. En arameu. Mira, això és un Talmud. No el típic, perquè el típic té la columna a vegades molt més marcada. Això del centre és la Torà i la Mishnah. És a dir, posem per exemple, aquí hem posat un verset bíblic. Això és un verset bíblic de la Torà. I tot això són interpretacions de la Mishnah, del primer cúmul d'interpretacions, del primer segle al tercer segle. Són la Mishnah. I tot el que hi ha al voltant és el que s'anomena Gemara, marameu, que vol dir allò que tanca, que són el cúmul d'interpretacions posteriors a la Mishnah, les del Talmud. Això és un Talmud. És a dir, el Talmud té la Torà, un verset, fixeu-vos, un verset, i aquest verset pot durar pàgines i pàgines i pàgines d'interpretació dels rabins de la Mishnah i dels rabins del Talmud, que és la Gemara. Tot junt, ficat en un llibre, és el Talmud. La Gemara està en arameu. La Mishnah està en hebreu. La Torà, naturalment, està en hebreu. L'alfabet tot, arameu. L'alfabet arameu. Si obro la classe del diamant, hem de dir l'alfabet tot llatí. I això, l'alfabet tot, arameu. D'acord? Si fos l'alfabet de debò hebreu, què serien? Doncs aquells símbols del protohebreu, del fenici. Però clar, això ja va passar a la història. Per tant, ens queda una llengua com va quedar aquí el llatí, abans. El llatí es feia servir per resar. La gent no sabia què resava, o més o menys. Aquí va ser el mateix. Els jugadors de Barcelona actualment, quan resen en hebreu, no saben què és això. O ho saben mínimament. Però no ho saben, per què? Perquè parlen català, o castellà, o que sigui. Els rabins de Londres, o els jugadors de Londres que parlen anglès, i quan resen en hebreu, no saben més o menys el que diuen. Més o menys. Doncs com la gent aquí que anava a missa en llatí. Sabia més o menys què es deia, però no... No sabien això, al 100%. Doncs als jugadors els hi passa, als jugadors moderns avui els hi passa això. A l'Israel no. A fora d'Israel sí. Per tant, l'hebreu va passant els segles i és una llengua que va quedar submergida. No es parlava, només es recita, només es reza, i els que en sabien molt, els rabins i els savis, la fan servir també per escriure. I entrem aquí ara a la mitjana. Europa, en el cas d'Europa, la llengua de cultura era la llengua llatina, però era també la llengua de l'Església, que és la institució que més persegueix, que més amoïna, que més colla les comunitats jueves, per deïcides, per tantes coses que els cristians han considerat sempre atribuïbles als jueus. I per tant, quan els jueus savis volen posar per escrit els fruits de la seva especulació mística, de la seva filosofia, de la ciència que estan investigant, de l'astronomia, de la gramàtica, què faran? Doncs fer-ho en llengua hebrea, per ells i només per ser llegit entre ells. No escriuran en llatí perquè llegeixi l'Església i l'Església vol dir, però què feu? Però què dieu? És una manera també de protegir-se. I fan servir un codi intern que només els jueus saben i coneixen d'ells. És aquesta llengua submergida, que latentment tothom sap, perquè tothom l'ha de fer servir per resar, però que no entén ni parla ningú. Tot i aquesta situació esquizofrènica i de llengua submergida o clandestina, podríem dir, trobem que a l'edat mitjana s'escriu una grandíssima literatura en hebreu, enorme, d'una importància bàrbara. Es fa poesia, es fan grans tractats filosòfics, tota la càbala s'escriu en hebreu, també en hebreu, però molta en hebreu. Per tant, tot i aquesta situació de desempar i de llengua, una situació esquizofrènica i diclòssica total, la llengua continua per sota, amb un gran bagatge de literatura, i això és una cosa inaudita amb pocs altres exemples en aquest sentit. Una llengua morta que està viva per l'intel·lecte, per la filosofia, per la ciència, per la literatura, la poesia, la càbala, la mística, el misticisme, tot això es fa, s'escriu en hebreu. Però és una llengua morta. Els grans noms de la literatura hebrea medieval, que ara són els grans noms que s'estudien a les escoles a Israel i quan s'estudia la literatura hebrea, són de l'època medieval i són noms tan brillants com Judà Leví, poeta, Menachem ben Sabut el gramàtic, Benjamín de Tudela el Burger, Maimònides el gran filòsof, Nachmanides el gran savi de Girona, Salomó Gadaret el gran savi de Barcelona, Saadi Agaó del Fayum d'Egipte, Josep Caro de Safet, Isaac de Llull els cabalistes...
Qui n'és d'Egipte?
Saadi Agaó del Fayum. I grans obres com el llibre de la creació, el llibre de la claredat de la càbala i el llibre del Zohar, que estan en la meu majoritària. Són les grans obres de la càbala. Càbala dels cabalistes, la Bíblia dels cabalistes. És un bagatge literari enorme, on la llengua hebrea és la protagonista, una llengua que no respira, que no respira. Us he de confessar que és una llengua enormement difícil de traduir, perquè és postissa, perquè no està viva. És una llengua feta de cadàvers de paraules, perquè no està viva, no respira. Però els jueus a la Bíblia diuen això, agafen aquesta paraula de la Bíblia, aquesta del Talmud, les posen juntes i fan una literatura de trossos de paraules i de mots, i és molt difícil. Clar, aleshores, quan et poses a traduir la literatura hebrea medieval, de cada paraula, podries posar una nota per la pàgina, dient d'on l'ha tret. Això ho ha tret de la Mishnah, això ho ha tret del Talmud, això ho ha tret de la Torà, això ho ha tret d'un poema que parlava de no sé què, d'agafant un vers de la Torà. Aquí s'ha inventat una paraula. Aquí imita una paraula de l'àrab que té la mateixa arrel hebrea i pum, l'ha col·locat com si fos viva. Cada paraula. I es fa feixuc. Però és la gran literatura hebrea medieval. Molta força. Patapam! Una altra desgràcia, per no parlar-ne de moltes altres. Parlem només de les grosses. El 1492, Castella i Aragó expulsen els seus jueus, com ja havia passat a França, com ja havia passat a Alemanya, com ja havia passat a Anglaterra, moltes ciutats italianes. El que passa que en aquests llocs molts cops se'ls expulsava i a canvi d'un preu se'ls tornava a deixar entrar. I es tornava a instal·lar. Vull dir que a vegades aquestes expulsions no eren tan Eren dramàtiques, però hi havia un arreglo al final. Aquí no va haver-hi arreglo. Aquí van sortir, i com que aquí som així, doncs vam fer malament. No van poder tornar, doncs van quedar les claus, se'n van dur les claus, molt bé. No van tornar. I aquí hi ha una dispersió general, aleshores, hi ha molt gran dels jueus que surten d'aquí, que eren molt i molt savis, molt savis. De fet, d'aquesta literatura que acabem de veure, els grans protagonistes són jueus de la península Ibèrica, perquè aquí va haver un gran floriment de la literatura i del món judaic. I quan els rescapats de la península Ibèrica s'estenen per la Mediterrània, el nord d'Àfrica, els Balcans, l'imperi otomà, alguns arriben a Israel, es creen dues entitats generals de llengua, de la manera d'utilitzar la llengua hebrea. Nosaltres anirem veient que els jueus que surten de la península Ibèrica, que s'estenen per la conca mediterrània, es troben en d'altres comunitats de grups jueves que ja existien d'antic allà, però s'assimilen a aquests jueus sefardites o aquests jueus que van acabar sortint de Sefarad, que és la península, és el nom mític de la península Ibèrica pels jueus. Molts d'aquests, com que surten parlant aquest castellà, que es va mantenir, que van voler mantenir com que eren jueus de la península Ibèrica i tenien aquesta fama i aquesta aura de ser els jueus rics i de ser els jueus cultes, van voler mantenir aquest parlar mig hebreu, castellà antic, però amb moltes paraules hebrees ficades entre mig, que és el que nosaltres després hem conegut com judeo-espanyol, o ladino, o totes les versions, perquè el judeo-espanyol dels Balcans és diferent del judeo-espanyol que es va instal·lar a la terra d'Israel, o el judeo-espanyol que es va acabar parlant a Egipte, o a Turquia, varien, o a Grècia, varien, però més o menys és un castellà ple de paraules turques, o paraules balcàniques, o eslaves, depèn dels indrets, que serà el món sefardí. Mentre que els jueus del centre-nord d'Europa i de l'est d'Europa acabaran adoptant una altra llengua, que és un alemany antic, ple de paraules eslaves també i fins i tot de rus, que és el que nosaltres coneixem com yiddish, i del qual tindreu també xerrades peculiars, una de yiddish, una de ladino o de judeo-espanyol. Però amb això jo vull fer-vos veure que es creen dos àmbits culturals diferents, el món dels jueus del Mediterrani i el món dels jueus del centre nord d'Europa. Són els Ashkenazim i els Sefardim. Això hi ha com una divisió molt gran. La llengua hebrea que fan servir per resar o per escriure uns i altres començarà a ser diferent. Es divideix. El yiddish fa servir l'alfabet hebreu, perquè nosaltres identifiquem ja aquestes lletres com les lletres hebrees, però sabem que són lletres aramees, en el fons originalment. Fa servir les lletres aramees de la llengua hebraica de la Bíblia, però sota hi ha l'antic alemany, aquesta antiga llengua del centre Europa, ple de paraules també eslaves i algunes jueves de la litúrgia, etc. I pronunciaran aquestes lletres de forma pròpia. És a dir, si nosaltres sabem que això és una gimel, una g, en hebreu, ells potser acabaran fent j, que és un so que no existeix en hebreu. És a dir, l'utilització de l'alfabet o de les lletres arameo-hebrees pel món yiddish farà que es pronunciïn d'una forma que fonèticament ja no correspongui a el que originalment era la llengua hebrea. Canvia. Per tant, aquest text que està posat aquí, jo no el sé llegir. Jo sé quin so tenen aquestes lletres, però és com si a sota hi hagués alemany. Jo no en sé d'alemany. Llavors, Schweiz, The Art, The Avenix, no ho sé. A més, l'Ai, per exemple, en yiddish, passa a ser una S. Quan això en hebreu és una lletra cultural que els jueus europeus van perdre i no la podien fer servir. Per tant, el yiddish transforma aquest alfabet i acaba fent-lo sonar de forma diferent. El món, diguem Amèrica, per què? Perquè són els jueus del centre nord i de Rússia que acaben parlant i fent servir aquesta llengua, els que patiran aquests terribles pogroms a principis del segle XX, faran aquestes onades de migració cap a Amèrica i per això la llengua dels americans en un principi sempre en llibix, tant al nord com al sud de l'Amèrica. El món mediterrani, al contrari, el món mediterrani abandonarà l'alfabet arameu de la seva llengua hebrea i passarà a publicar i escriure en castellà. Què passa amb el seu castellà? Fixeu-vos, de vez en cuando, bueno, amb aquestes cas, moltes paraules turques, perquè majoritàriament els jueus sefardites acaben en territoris que van estar dominats per l'imperi otomà. Per tant, es turquitza. Abandona l'alfabet i escriuen amb l'alfabet llatí. Resar no, resarà, llegiran els salms en hebreu i els pronunciaran, hem de dir-ho, més correctament que el món jidish. El món jidish se'n va. Té l'alfabet hebreu allà al davant, però pronuncia el que li dona la gana. El món sefardí no. El món sefardí conserva la pronúncia pròpiament original de l'alfabet hebreu i el mantindrà per bé que, quan es posa a publicar, quan es posa a escriure, ho farà amb l'alfabet hebreu. Patapam! Segle XIX, aflora, i d'una forma virulenta, un antisemitisme galopant que acabarà malament als anys 30 del segle XIX, amb el nazisme. I això provocarà la migració i la recerca d'un lloc on els jueus no pateixin persecució, humiliació, mort, que ja estan farts d'una llarga mitjana de persecucions també a causa de l'Església. Per tant, naixerà el sionisme com una idea de poder treure els jueus d'Europa i portar-los a un lloc on tinguin un estat, on no els molesti ningú, on no els persegueixi ningú, on ningú els hi faci mal, on ningú els amoïni. Això és el sionisme. Ganes de trobar un lloc on estar tranquils. Per tant, començaran a fluir cap a la terra d'Israel, perquè naturalment, per molt que alguns hagin dit que això s'ha tractat sempre d'irredentisme, és a dir, d'aixecar una idea massa antiga, de refutar un país que existia el primer mil·lenni abans de Crist i tornar-lo a fer-lo viu, afloraran a la terra d'Israel jueus que venen del món ashkenazí, del món jidish, i jueus que venen del món sefardí, de la conca mediterrània. I es trobaran tots a l'antiga Palestina, on a poc ni de fer un llolla, perquè allò es converteixin algun dia en la terra, en l'estat d'Israel. Per tant, passem en aquest moment en el que algunes ments preclares diuen, senyors, si ens comencem a trobar aquí jueus que venen d'Alemanya, jueus que venen de Rússia, jueus que venen dels països eslaus, i jueus que venen de Turquia, d'Egipte i de Mesopotàmia, i del Iemen, amb quina llengua ens podem entendre? Quin ha de ser el punt en comú per totes aquestes comunitats que venen de llocs tan diferents? Doncs hi ha una cosa que tots tenen en comú. Tenen un alfabet, per bé que el pronunciïn de forma diferent. És l'alfabet hebreu, ja ho podem dir així. Hi haurà naturalment més preclares que diran, doncs això s'ha d'estructurar, s'ha de refer, per crear de nou una llengua comuna de totes les diàspores i que sigui una llengua hebrea una altra vegada. Hi haurà Pompeu Fabra de la llengua hebrea, que és Eliezer ben Yehuda del Palau de Palau. Un cop la majoria de la població palestina es aconsegueix que les Nacions Unides votin a favor de la creació de l'estat d'Israel, doncs a partir del 1948 la llengua oficial d'aquest estat serà aquesta llengua que ja ha estat ressuscitada a finals del segle XIX. El Pompeu Fabra és aquest senyor, Eliezer ben Yehuda, no és el seu nom original, és el nom que va adoptar, nascut el 1858, va morir l'any 22, és nascut en un territori que en aquell moment era de Lituània, que actualment és de Bielorússia, un jueu lituà, periodista, filòleg, que se li va ficar entre cella i cella que l'única llengua comuna que havia d'haver-hi en totes aquestes diàspores havia de ser la llengua hebrea, que aquesta llengua havia de ressuscitar-se, que se li havia de fer el boca a boca. I s'hi va posar. S'hi va posar de totes totes. És el primer foll de la llengua que va decidir el fill que va tenir ell, la seva esposa Débora,
és el que s'ha considerat el primer nadiu o el primer hebreu parlant modern de debò. Perquè ell la va aprendre i va decidir parlar a tothom només en hebreu. Clar, si no l'entenia. No l'entenia, un jueu de Sarajevo o un jueu del Caire, quan aquest senyor a Jerusalem li deia on puc anar a buscar pa? No l'entenia. No l'entenia. Si ho hagués escrit, segurament sí. Però parlat no. Però ell insistia, insistia, un foll. I quan va néixer el seu primer fill, li va dir a la seva dona, amb la qual també havia decidit parlar només en hebreu, que el nen se li parlava només i només en llengua hebrea. I aquest nen no anava a l'escola perquè no aprengués només que hebreu a casa. És un nen que va patir molt, va patir molt. És Benzion, se l'anomena Benzion, es deia així, i és el primer hebreu parlant modern de finals del segle XIX. Ho va aconseguir, perquè al final això es va estendre, va tenir seguidors, la gent ho va fer, i finalment a poc, el nou hebreu es va anar imposant a les escoles, primer a les guarderies, després a les escoles, finalment a la Universitat de Jerusalem. Va haver un gran debat si les classes havien de ser en alemany o en hebreu modern. Finalment es va adoptar l'hebreu modern. I per això actualment tothom el hebreu modern parla hebreu i sap hebreu gràcies a ell. Quan Ben Yehuda comença a posar pedres de debò en els fonaments d'aquest somni, que és refutar, ressuscitar la llengua hebrea, es troba que té 8.000 paraules de la Bíblia, 14.000 del Talmud, moltes d'elles aramees, però clar, l'arameu és com si nosaltres per parlar català ens faltessin paraules les agaféssim de l'occità. Seria legítim. Per tant, Ben Yehuda n'agafa 14.000 del Talmud, que són aramees, les acaba hebraïtzant una mica, es tracta de treure una lletra del final i et queda la paraula hebrea. I 10.000 paraules de l'època medieval, que estan moltes d'elles calcades, són neologismes de l'àrab. L'àrab no deixa de ser una llengua semítica. És una llengua germana també de l'hebreu. Per tant, també legítim que paraules àrabs haguessin estat hebraïtzades i Ben Yehuda les volgui aprofitar per la resurrecció. Per tant, aquí tenim 24 i 8, 32. 32.000 paraules per aixecar una llengua. Se n'havien de crear de noves. I Ben Yehuda i els seus acòlits seuen i pensen quines paraules noves poden agafar. Com que la llengua hebrea, com la majoria de les llengües semítiques, totes les paraules deriven d'arrels verbals, doncs si fa falta una paraula, doncs agafa l'arrel de l'acció d'aquella paraula i d'allà es treu el substantiu. I així es creen moltes paraules noves. Hi ha paraules que Ben Yehuda inventa, neologismes, que van triomfar perfectament, per exemple, la paraula milà, que vol dir paraula, milà, que és una paraula mèdica, vol dir paraula, doncs ell va dir, hem de fer un milón, que és un diccionari, un milón, és a dir, un compendi de paraules, molt bé, aquesta ha triomfat. El verb dormir és num, doncs ell va dir que el pijama seria namnemet, doncs no, aquesta no ha triomfat, perquè tothom diu en hebreu pijama, aquesta no ha triomfat, n'hi ha que triomfen, n'hi ha que no triomfen, en català també ha passat, recordeu, quan el Terramcat proposa que el software es digui programari, doncs qui diu programari? Ningú. Tots diem el software de l'ordinador. O coses així. Hi ha paraules tècniques que això popular no les accepta. I a l'hebreu va passar el mateix. Moltes sí van ser acceptades, d'altres no. Però ho va aconseguir. Ell el 1890 crea l'Acadèmia de la Llengua Hebrea, que a partir de 1953 és, ja aixecant l'estat d'Israel el 1948, és, en certa manera, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia de la Llengua Oficial, que dicta, i totes les seves resolucions són oficials, i per exemple dicta de quina manera han de parlar els locutors a la televisió, quines són les paraules que s'accepten en la llengua, etc. És la norma de la llengua hebraica, ho marca l'Acadèmia, que la va fundar l'Isabel del 1890. Però, amb quina pronúncia? Amb quina pronúncia aquest hebreu nou? Amb la dels Ashkenazim o amb la dels Sefardim? Amb la dels jueus del nord d'Europa, que són la majoria dels pioners que havien anat a crear l'estat d'Israel, o amb aquest hebreu més pur que parlen els jueus de la conca mediterrània? Ashkenazim o Sefardim? Aquest va ser el gran dilema. I van guanyar els Sefardites. Per què? Perquè, ja ho he dit, l'hebreu que havien mantingut era més pur, era més proper a aquest possiblement original que s'havia perdut com a llengua parlada.
L'hebreu modern, que és actualment llengua oficial de l'estat d'Israel, és una llengua hebrea que recupera el seu antic alfabet arameu. Això són lletres aramees quadràtiques, són les lletres de la Bíblia. Són 22 lletres, aquí en veureu més, perquè hi ha algunes lletres, com la K, que quan està en posició de final de paraula té un allargament, o la F, que és la mateixa, però quan està en final de paraula té un allargament. La Tzadeh té un allargament a final de paraula, la M, o la M té un allargament, la N té un allargament. Algunes tenen allargament quan s'escriuen en posició final, però si no, és un alfabet de 22 lletres, algunes de les quals tenen un so gutural, que nosaltres no tenim, que són lletres, les llengües semítiques tenen sons guturals que es fan aquí, són tancaments de la glotis. Hi ha gramàtiques, en l'àrab, que també té aquestes lletres, que diuen que tenen el so del camell quan fa un rot. Per tant, són, són lletres que nosaltres no tenim més. És el cas de l'Ain, Ain, o l'Ave, que era una oclusió, com també té l'àrab, que actualment això s'ha perdut bastant. També l'hebreu modern les ha quedat perdent, aquestes noces. Aquest és l'alfabet d'impremta, l'altre, com si diguéssim, és l'alfabet de diumenge, o de dissabte, avui, en aquest cas, és l'alfabet pròpiament dit, bonic, Però després hi ha...
De
dissabte, perquè és el Shabbat, és el dia sàndic, molt diumenge. Després tenim el d'impremta general, que el veiem a tot arreu, i després tenim aquest, que el veieu aquí, que és el cursiu. És a dir, quan els jueus escriuen en hebreu, no escriuen amb lletres d'impremta, nosaltres tampoc. Quan tu escrius en català no escrius amb lletres d'impremta. Escrius amb la cursivitat, amb la cal·ligrafia normal. Podríem dir. Doncs ells també. Aquesta és la cursivitat de l'alfabet. Aquest és l'alfabet i aquesta és la cursivitat quan escriuen a mà. Per tant, quan aprens hebreu, aprens l'alfabet quadràtic, perquè és el bíblic. Després aprens d'impremta, igual que aquí aprenem també la lletra d'impremta. No l'alfabet, sinó la lletra d'impremta.
Però els llibres estan com un dalt, no?
Aquí.
Vale, però la gent escriu com un
dalt. Escriu així, exacte. Això no es publica mai. Ningú ho publica així. Es publica així sempre. D'acord? Home, hi ha vegades que algú publica alguna cosa, però així, això no es fa servir per publicar. Això es fa per escriure a mà. I segueix la cursivitat de la mà. Mentre que això no, això són dibuixos. Aquest és l'alfabet d'impremta. És una llengua consonàntica, com ja ho heu dit des dels principis. Les vocals s'han afegit després, i són aquests símbols, aquests punts, aquestes ratlletes. La E, la I, la O, són uns puntets. On trobem les vocals posades? Sempre. En el text bíblic i en la poesia. Per què? Perquè és molt important que es llegeixi exactament de la mateixa manera tothom igual. Perquè si se'l té revelat per Déu, no pot ser que el jueu de Tànger digui el nom de Déu d'una manera i el jueu de Sant Petersburg d'una altra. El nom de Déu s'ha dit de la mateixa manera. Per tant, la vocalització ha estat necessària pels textos sagrats. I se'ls ha vocalitzat. Però pels textos normals, o els textos medievals, això, no hi ha mai cap vocal. Només hi ha consonants. I només per context pots entendre si és casa o és cosa. Perquè nosaltres, si casa o cosa, escriuríem només la C i la S. No posaríem ni la O ni la A. Però pel context saps que està parlant d'una cosa o que està entrant a casa. I això ho veus de seguida només pel context. Veus, això és una benedició sacerdotal, és un text religiós, és un text que s'usa per la litúrgia, per tant està vocalitzat, perquè la litúrgia tothom ha de llegir el mateix. I està en l'alfabet, pròpiament, bíblic, el senyor, el religiós. En un text normal això no seria, els puntets no hi serien. Però al final la gent ja sap el que diu. Per tant, hi ha memòria. Quan tu aprens hebreu, aprens de memòria els dibuixos de les paraules. Perquè les vocals al final no són. Clar, primer ho aprens vocalitzat tot. Ah, sí, panaf, panaf, panaf. Però després, quan escrius ja moltes vegades panaf, ja no, això no ho poses. Ja saps que això es diu panaf, que les vocals ja hi són, que és panaf. Funciona així. Ara, una samarreta. Estima el pròxim com a tu mateix. Això és un verset bíblic. Per tant, està vocalitzat. Per això està vocalitzat. Si no, si no, no hagués volgut posar les vocals, doncs la gent ho podia haver llegit. Ho llegirien perfectament. La gent que sap el que diu ho llegeix perfectament. Però nosaltres no. Si no coneixem les paraules, no sabríem llegir. Sabríem com sonen les lletres, però no sabríem llegir. No entendríem.
D'acord?
1948, llengua oficial, que és actualment una llengua parlada per més de 6 milions d'habitants. Perquè l'estat d'Israel té 7 milions i mig de persones, 6 milions majoritàriament són jueves i per tant ho saben perfectament i ho fan servir perfectament. Però bé, hi ha la població àrab que viu allà, alguna d'ella que és israeliana, que no sap on és israelià i viu a dintre d'Israel i per tant aquests també parlen tots. Hebreu i saben parlar d'ell. I fora d'Israel, doncs, naturalment, hi ha les comunitats jueves, hi ha rabins, hi ha gent que els ha parlat també perfectament, perquè tenen família, perquè van a Israel assíduament, etcètera, etcètera. I després hi ha els quatre estudiosos que anem après, que anem i venim i ensenyem. Però el número així rodó són 6 milions de parlants de la llengua, per tant, hi ha menys parlants d'hebreu que de català. Català som. El problema de l'estat d'Israel és que des de la seva creació l'any 1948, que ja havia adoptat la llengua hebrea com a llengua oficial, necessitava ensenyar l'hebreu a tota la munió de jueus que, per exemple, d'ençà de la proclamació d'independència l'any 48, van haver de sortir pitant dels països àrabs perquè van ser perseguits, van ser bandejats, van ser desposseïts de tot el que tenien a causa de la creació de l'estat d'Israel. L'arribada en massa de jueus del Marroc, d'Argèlia, de Tunísia, de Líbia, d'Egipte, de Mesopotàmia, de Síria, del Líban, del Iemen, tots aquests jueus van arribar a Israel, parlaven àrab, naturalment, sabien llegir i resar en hebreu, però no el parlaven. I l'estat d'Israel desenvolupa aleshores una cosa molt que li funciona molt bé, que són els famosos ulpanim. Els ulpans són els sistemes d'immersió lingüística total que s'apliquen encara avui en dia a l'estat d'Israel, on jueus analfabets de l'Atlas, del Marroc, en 3 mesos parlaven i parlen. Són sistemes infal·libles d'ensenyar la llengua i de fer-te formar part, naturalment, de la societat d'aquest estat nou que s'havia acabat de crear i del qual necessitava aquella població que arribava que parlés també la llengua de l'estat. Són sistemes infal·libles que es fan servir encara avui en dia per estudiar. Jo tinc la sort que com a estudiant de la Universitat de Barcelona d'Hebreu, l'Agència Jovent Internacional, quan Espanya i Israel van establir relacions diplomàtiques, van demanar que hi hagués un intercanvi d'estudiants perquè a Espanya no hi havia ningú que parlés hebreu. I se'ns va demanar uns quants estudiants si volíem entrar a formar part d'un grup que patís la immersió total en hebreu. Cosa que vam acceptar uns pocs, i vam anar, i en mig any vam tornar i parlàvem molt bé perfectament. Tenim aquesta sort perquè és el sistema de l'urpan. L'hebreu modern no té variants dialectals. És una llengua petita, nosaltres diríem el català també és petit, però a Lleida parlen diferent de Girona. A Israel no. A la Galilea es parla igual que a Judea, o al mar es parla igual que a Nord-Judea. D'est a oest. Un país petit, és més petit que Catalunya. D'est a oest o de nord a sud no hi ha variants. A la Bíblia sí se'n parla d'una variant, perquè hi ha un moment que hi ha tribus que es barallen entre elles i hi ha una tribu que mata els homes d'una altra perquè els hi fan pronunciar la paraula espiga, xibol.
Com es diu la tribu aquesta?
No me'n recordo quina tribu és. Em sembla que és la tribu de Dan contra la tribu de Naftalí, no sé. Es barallen dues tribus d'aquestes antigues d'això. Hi ha un moment que en un camí uns posen un peatge i li diuen, això què és? I diu, xibole. Llavors, si era de l'altra tribu perquè parlava dient xibole, doncs el mataven perquè deien que era de l'altra tribu. És l'únic moment en què la llengua hebrea, el text bíblic ens diu que per una diferència dialectal els mataven. És a dir, entenem nosaltres que antigament devia haver-hi petites variants dialectals de pronúncia d'una lletra d'una paraula. Actualment només a Israel es parla d'una variant dialectal que seria la paraula 200, el número 200.
es diu Matayim, Matayim, eh? Amb dos as, Matayim, però a Jerusalem diuen Matayim, amb una A. Llavors, quan la gent diu 200 i diu Matayim només amb una A, ah, tu ets de Jerusalem. És a dir, és una marca que permet reconèixer, com vosaltres diu, quina fred, diu aquí, quina fred que fa, diu, ah, sou de Girona, perquè el Barcelona no ho diem així. Doncs són aquestes coses que en hebreu només hi ha això dels 200, res més. És un país amb molta mobilitat, la gent es mou molt i per tant no ha fraguat cap nuance, cap matís de variant dialectal. La literatura hebrea moderna, aquesta llengua moderna, és una llengua amb una literatura molt viva, com tots sabeu, molt poderosa, amb grans noms. Bueno, aquí parlo dels poetes, de dues poetesses molt importants del moment en què la llengua està ressuscitant. Igual que en Gàlic, en Nònia és una mica més avançat, els grans poetes dels anys 40, en Hany, en Zaf, Ron Somer, que actual és un poeta molt conegut, i els grans novel·listes del moment. Edgar Keret, allí es va presentar a Barcelona en català, Edgar Keret, David Durós, Manà Mosós, que ha traduït totes les seves obres. És una literatura molt potent, i tan potent és així, que ja l'any 66 va rebre un Nobel, català encara no té Nobel, amb hebreu sí. Samuel Yosef Agnon va rebre el Nobel de Literatura l'any 66, és un escriptor que escriu un hebreu modern, però molt arrapat a la llengua del Talmud, perquè les seves històries són sempre de rabins i d'aquest món dels assentaments dels jueus a l'Europa de l'Est. I és una llengua molt rabínica, podria parlar, però és el seu modern. És un escriptor meravellós que no està traduït al català, sí està traduït una miqueta al castellà, i on sí està traduït molt és al francès, a l'anglès, a l'alemany, al rus. Però és una llengua amb Nobel. Per tant, han fet més la feina que nosaltres. Bé, nosaltres no ens han deixat, segur. Nosaltres no ens han deixat. Molt bé, doncs, fins aquí. Gràcies.
Adelante.
Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante.